Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Els penya-segats de Nepali mostren el vessant més espectacular i feréstec de l'illa de Kauai, a l'arxipèlag de les Hawaii. Al llarg de més de 35 quilòmetres s'alcen uns obscurs i abruptes espadats amb més de 600 metres de caiguda, entapissats de vellut verd amb múltiples tonalitats per les diverses plantes que hi arrelen. Els salts d'aigua regalimen arreu, com si l'illa fos un enorme sortidor. Molts s'aboquen directament al mar. No és estrany que aquest paisatge hagi inspirat nombroses pel·lícules ambientades en illes remotes i racons oblidats, habitats, suposadament, per goril·les gegantins i dinosaures juràssics. Anomenada Illa Jardí no decep. Just al centre d'aquesta terra, de perímetre gairebé circular, es troba el mont Guayaleale, de 1.569 metres d'altura. Per alguns científics, el lloc més plujós de la Terra, amb registres de fins a 12.300 litres de precipitació anual. El cim d'aquesta muntanya màgica està permanentment emboirat. L'altura i la proximitat al mar condensen la humitat del Pacífic, que descarrega els remots pantans de Lakai, on neixen els 7 rius de l'illa. Aquests cursos fluvials s'escolen per valls profundes com els radis d'una immensa roda de bicicleta. La més profunda d'aquestes depressions, excavades a la terra volcànica, és la de Guaimea, coneguda com Guaimea Canyon. El seu cromatisme de vermells i ocres i la màgica pàtina verda que encatifa cadascuna de les seves terrasses van fer que Mark Twain la considerés el gran canyó del Pacífic.
Jordi Canal, què tal?
Molt bé.
Molta set al Guaimea Canyon, que és on et vam deixar el darrer dia. Ja,
per sort va ploure i vaig poder agafar una mica d'aigua natural. Sí, almenys això sí que ho vaig poder fer. No, vaig sortir del canó de Guaimea.
Jordi Canal, escriptor, fotògraf i viatger.
Aquest canó tan espectacular que hi ha al mig de la illa de Kauai.
Com et movies tu per l'illa?
Et pots moure amb servei públic, perquè hi ha un bus que més o menys dona la volta, però amb freqüències realment molt dilatades. I la millor manera és un cotxe, perquè és el que et permet accedir als diferents punts, perquè el bus no deixa de passar simplement per la carretera perifèrica.
Clar, però llavors si vols, tu havies de, havies de caminar o llogar una bicicleta, sí, per arribar fins al
tot
lloc.
I que també es pot fer autostop, perquè aquí la gent és prou amable com perquè puguin agafar, i la majoria de cotxes són d'aquells pick-up, no? Aquelles ranxeres que tenen al darrere la caixa per poder pujar fàcilment. Per tant, amb ells no els causes cap molèstia.
És a dir, que si fas autostop acabaràs la caixa d'una pick-up.
Segurament, més que no pas a la part interior.
Però si són amables, home, això ja és molt...
A veure, hi ha certs llocs que potser no són tan amables, no? Hi ha alguns que fins i tot et diuen que són perillosos.
Ah, sí?
I de fet tinc una anècdota que em va passar aquí en un lloc d'aquests, que era a prop de la cascada de Kipu. La cascada de Quipo és una zona prop de Quipo Ranch, que és, era un ranxo privat que la gent explota justament perquè s'hi han filmat moltes pel·lícules, no? I jo doncs tenia ganes d'anar-lo a veure perquè és un dels llocs on s'ha filmat dos grans pel·lícules que m'agraden, no? Indiana Jones, per una banda, En busca de l'arca perduda, i per altra també la pel·lícula primera de Jurassic Park. Llavors doncs, em vaig apuntar amb un tour que fas, a més, amb quads, amb aquestes petites motos de quatre rodes, no? Arribes allà, et donen el casc, tot equipat, i llavors et porten a fer tota una volta, i realment si passes pels paisatges aquells de la pel·lícula, i fins i tot ells t'ho diuen, no? Mira, aquí aquestes muntanyes al fons és la seqüència dels gallimimos quan persegueixen l'Alan Grant i els nens, no? Doncs fantàstic, perquè entres de dins de la pel·lícula, no? O, per exemple, quan veus En busca de l'arca perduda, la primera d'Indiana Jones, doncs la primera escena és la fusió de la muntanya de la Paramount amb una muntanya doncs, que existeix realment, que li diuen Kong Mountain, i que és aquí a l'illa, no? I llavors, des d'allà, doncs, també veus la muntanya i és fantàstic,
Kong,
no?
Kong Mountain, que és per King Kong?
Sí, perquè té una mica una cara de King Kong, no? En realitat no es diu així, però és el sobrenom que li han posat a la muntanya. Però hi havia un lloc també que expliquen que es va utilitzar per rodar la pel·lícula, que és la cascada de Quipo, que és una cascada, déu-n'hi-do, és força gran, no? És més aviat més ampla que no pas alta, no? Té potser una desena de metres d'alçada i una vintena d'amplada, però sobretot el que és interessant és la gorja que hi ha a sota, que llavors doncs, t'hi pots llançar, fins i tot hi ha unes lianes que pots fer de Tarzan allà,
ah, sí?
I tot per
també
per llançar-t'hi.
S'hi va rodar Tarzan?
No, en rodar no, però sí que ho podries fer, no? I de fet és el que fa tothom, doncs es llença des d'allà. I després d'haver anat amb el quad, no?
I d'haver-te embrutat amb fang.
Vaig pujar al cotxe, allò intentant no embrutir el seient del cotxe, no? Baixo uns metres, perquè estava una mica lluny, aparco al costat de la cascada, i aquí és un lloc on et diuen que pots aparcar, però no el deixis al cotxe durant molt de temps, i sobretot no el deixis a la nit, perquè poden anar gent local, no?, i rebentar-te els vidres per robar-te tot el que tinguis.
Però i això com és?
Sí que és un lloc apartat. A veure, realment, la població hawaiana, ja n'hem parlat altres vegades, la pròpiament polinèsia és la més marginada de tota l'illa. De totes les illes, de fet. En queden pocs d'autèntics polinesis i tenen molts pocs recursos, no? Llavors, alguns doncs, han caigut amb el crim, petits crims, no?, com aquest, en què simplement, doncs, si deixes el cotxe en un lloc aïllat, doncs, et pots trobar amb això. Tot i així, doncs, com que era finals de la tarda i anava tot brut, vaig dir, escolta, jo em vaig a banyar, que aquí vull veure la cascada, no? I allò, doncs, vaig amb el banyador, tot content, arribo al peu de la cascada, a la zona de dalt, em vaig desvestint i tot, i salto, allò fent doncs, una gran esquitxada, fins i tot després vaig tornar a pujar amb la liana i tot, i quan ja em vaig cansar, dic, torno al cotxe, que he de marxar d'aquí, perquè si no comença a ser l'hora perillosa, no? Doncs a l'hora de buscar la clau del cotxe, no la trobo. I me l'havia deixat al banyador, no?, a la butxaca del banyador, i per tant, quan vaig fer el primer salt, es van perdre l'aigua i no hi va haver manera de trobar-la. Però esclar, em trobava que ja s'estava fent tard, estava a punt de pondre's el sol.
La clau a la gorja.
La clau a la gorja, el cotxe allà era l'últim que quedava en el pàrquing, i sense poder fer res perquè la població més propera doncs, estava a quilòmetres de distància. No?
Total, que té el seu preu, fa el Tarzan, Jordi.
Sí, vaig haver d'anar a una caseta d'allà, demanar si podia trucar a l'agència del cotxe, i esclar, no tenia cotxe, i vaig haver de demanar a algú que em portés fins allà a l'aeroport. Allà em van donar una clau de miracle, perquè normalment no tenien còpies, tornant de negra nit, pensant a veure si algú ja m'hauria rebentat
el
vidre, i no, per sort, doncs, no va passar res, el cotxe estava allà, i per tant va ser aquell dia un dia...
Pel record.
Sí, sempre ho recordo, sobretot abans de saltar a qualsevol lloc amb aigua, miro les butxaques, a veure si tinc alguna cosa, i m'asseguro que no es pugui caure res o perdre alguna cosa. No?
I després, allò que explicaven de la gent, doncs, que és un mite en aquest cas, no?
Sí, no va resultar tan dolent com salat, però bueno.
Això és una llàstima, no?, el que ha passat amb moltes poblacions autòctones com els aborígens australians els maoris o en aquest cas doncs, els hawaians quan ha arribat una cultura d'alguna forma superior en termes clars,
han de recórrer, doncs,
tecnològicament o militarment i llavors queden marginats, se'ls trenca tot el seu univers, tot el seu món i per tant doncs, queden sense referències i acostumen a caure, doncs, això.
Sí, no tots, evidentment, i després et trobes gent que és amabilíssima i que el que volen és justament mostrar la seva cultura per veure que puguis veure les diferències, no?, respecte, doncs, als americans del continent. I diguem que en tot el viatge em vaig trobar molt més amb aquest aspecte, no?, l'acolliment, no?, aquest somriure a l'oja, que n'havíem parlat alguna vegada, no?, de donar la benvinguda i, sobretot, voler-se mostrar tal com són, especialment amb la gent que va allà amb interès per la cultura.
Home, els nadius eren amables, no? Si llegim les cròniques sí. de Cook, tot i que després va passar el que va passar,
violents, no? També és cert que el van rebre una mica sota la impressió de que era un déu. Llavors, aquesta amabilitat potser va ser fins i tot exagerada, no? I, de fet, sí que és cert que també entre ells garrejaven constantment i fins i tot feien sacrificis humans. Llavors, potser aquesta amabilitat, segons amb qui, no? Segons amb qui sí que ho era. Però aquí, a Kauai, al ser una illa una mica més diferenciada, potser sí que conserven més aquesta tradició de l'ajuda, de l'hospitalitat.
Això té a veure amb els Menehune?
Podria ser. De fet, els Menehune, que et vas trobant moltes referències a aquests personatges, no? Ells diuen que són personatges mitològics, però llavors els arqueòlegs i els etnòlegs han volgut justificar-ho, d'alguna manera, pensant en que, més que un personatge folclòric o inventat, fossin una altra raça de pobladors, no? Es veu que els Menehune eren els primers pobladors d'aquestes illes. Llavors, els hawaians actuals, podríem dir, el que els tenen com a referències d'uns personatges que eren més petitets, una mica com a nans, no?, més baixos d'estatura, però eren grans constructors. Llavors et trobes moltes construccions, sobretot el que són trampes per peixos o petits murs que et trobes al costat de la costa, que defineixen una espècie de cercles on hi tenien aquicultura, no?, aquí posaven els peixos petits, no podien sortir els murs, i anaven creixent, i després, doncs, simplement els pescaven.
Això es fa ara, no?, les
granges...
Això
es fa ara, però pensem que feia, doncs, fa segles, amb pedres ordenades, totes ben posades, i que diuen que els van construir els Menehune, no? Doncs els arqueòlegs han volgut pensar que aquests Menehune eren els primers pobladors de les illes, que se sap que eren de les Marqueses. Va haver-hi dues grans migracions quan van poblar-se les illes Hawaii. Una primera, cap al segle III després de Crist, que era provinent de les illes Marqueses, de la Polinèsia Francesa, i al cap d'uns segles va arribar una segona migració molt més guerrera, provinent de les illes de la Societat. Tahití, Bora Bora, són illes molt més petites i que també, doncs, necessitaven espai. Van arribar aquí, van trobar-se que les illes ja estaven poblades pels Menehune i els van acabar matant, segurament.
Clar, és que jo pensava que els Menehune no tenien res a veure amb els polinesis, però veig que sí.
No, són polinesis igualment.
Serien els de les primeres onades de les Marqueses.
Exacte, i el fet que fossin petits, en realitat, doncs, no eren nans, simplement, doncs, potser era que l'estatus social dels de les illes de la Societat, doncs, era més elevat i, per tant, una manera de degradar-los era considerar-los com petits o nans, no? Però el fet és que sí que s'ha vist que fins i tot aquestes construccions són més antigues d'aquesta segona onada i, per tant, sí que podria ser que fossin d'aquests Menehune.
I d'això en parla el Museu Coque?
Sí, en parla, i perquè justament, doncs, és un dels museus més importants d'aquí de Kauai, i esclar, el que fa, doncs, és definir una mica aquesta teoria que mica en mica s'està acabant de comprovar, no? Esclar, ara a nivell genètic, doncs, ara s'ha perdut una mica, perquè realment actualment entre les Illes Marqueses i les Illes de la Societat, formant part de la mateixa Polinèsia Francesa, no hi ha diferències notables a nivell genètic. Per tant, doncs, tampoc no es podrien establir diferències entre aquests suposats Menehune ancestrals o els hawaians actuals.
On dormies?
Doncs dormia...
Hanapepe Town?
Hanapepe hi vaig dormir un cop. Intentava anar buscant diferents llocs, no? Realment, Kauai és
però
una
moltes,
illa...
moltes poblacions
no,
aquí a Kauai.
És una illa o... prou petita com perquè puguis tenir un sol hotel i des d'allà anar-te'n movent, no? Però a mi sí que m'interessava, doncs, anar coneixent diferents poblacions, i Hanapepe, a més, també té l'atractiu, abans que parlàvem de pel·lícules, no? Doncs que no surt pròpiament com a, doncs, plató o lloc de filmació, sinó que s'hi van inspirar per fer una pel·lícula de dibuixos animats. Aquí va venir la Disney i és a Hanapepe la població que van utilitzar per fer la pel·lícula de Lilo i Stitch. Llavors tens unes quantes referències de, doncs, els personatges de dibuixos pintats en diferents parets de la ciutat. És una ciutat, un poble...
Casetes de colors...
Sí, al costat d'un riu, molt bonic, sobretot molt bohemi, no? Hi ha unes quantes llibreries de vell, hi ha uns cafès així doncs, més de relax, és una zona més tranquil·la que no pas la resta de l'illa.
Un lloc per aturar-te, com dius tu, potser dormir, potser menjar una mica.
Sí, i explorar, per exemple, des d'aquí, aquell poble de Camoquila, aquelles cabanes africanes que hi havia al mig de l'illa, perquè si va rodar una pel·lícula, doncs està molt a prop i és una de les maneres d'accedir-hi.
Què menjaves?
Intentava menjar tradicional.
Taro,
sens dubte, no? I el taro és el menjar tradicional que tenen ells, no? Quan abans deia que m'havia trobat més amabilitat, doncs en algun cas que havia assistit a una festa, doncs ells mateixos et donaven menjar, no? I allà no falta el taro. El taro és una espècie de tubercle que creix en plantacions bastant humides, no? I sempre hi ha d'haver molta aigua, i el que fan, doncs, és bullir-lo. Bullir-lo perquè es pugui menjar correctament, però abans de menjar-lo el que fan és aixafar-lo. Llavors tenen unes eines que ara potser utilitzen doncs, la màquina de triturar, simplement una mini-pimer.
Però abans,
antigament, tenien el que en anglès es coneix com a poi pounders i que en hawaià es coneix com a pohaku kui poi. El pohaku kui poi és, diguem, la massa per aixafar el taro, perquè el taro es menja en forma de poi. I el poi és, el que s'assembla més, podríem dir, és un puré de patata, a nivell de consistència. Però, fins i tot, en aquest cas, és una mica gelatinós, no? I el que es fa, doncs, és aixafar amb una massa, podríem dir com una mà de morter, que el
però
que feien
ampla,
era...
Però més ampla d'un dels extrems.
Exacte, de la part que pica, doncs, és més ampla, perquè el que es tracta és anar picant constantment fins que la massa es va homogenitzant. I era una feina destinada als homes, perquè aquesta massa...
Home, devies fer múscul, devies fer
múscul. Sí, sí, aquesta massa és prou forta com per aguantar tots els cops que li van donant, però prou pesada també com perquè cansi molt. I era una feina destinada als homes per això, perquè cansava molt. Però aquí a Kauai, curiosament, a part d'aquesta tradicional que té forma de morter, hi ha dues altres varietats d'aquests matxacadors de poi que fa també doncs, que es vegi aquestes diferències, no? I potser fins i tot són de l'època ancestral dels menehune, que és una varietat que té una espècie d'anell entremig, no? Agafes la...
És com una nansa.
Sí, exacte, és com si fos la nansa d'una bossa, no? Podríem dir. Aquesta nansa es veu que era perquè les dones poguessin agafar-lo amb les dues mans i picar d'aquesta manera sense cansar-se tant, no? O sigui que aquí també tenim una eina expressament dissenyada per beneficiar l'ús de les dones, en aquest cas, i la presència de les dones a la cuina, que si no, doncs era una cosa restringida simplement als homes.
Et queden les dents blaves després de menjar taro?
Sí que és cert que el menjar és blau, no? Tanyeix, sí, sí. I a més és curiós perquè no és que tot ell sigui blau, no? El taro el que té és una carn blanquinosa, grisenca, però amb uns filets que sí que són blaus. I quan l'aixafes, al final la consistència global de tota aquesta massa sí que és blau, no? O sigui, és dels pocs productes que són blaus i que te'l menges. I a més està molt bo.
I hem dinat, per tant, podem acostar-nos fins al far de Kilauea Point, per exemple.
Per exemple, perquè a més també és un dels llocs mítics de Kauai, no? Per una banda, pel nom. Perquè, si te'n recordes, des de que parlàvem de la illa de Hawaii, la Big Island, hi ha un lloc que és Kilauea, que és el volcà de Kilauea. Kilauea vol dir que aboca molt, no? I en aquest cas llançava molta lava, però en el cas de Kilauea Point el que fa és llançar molta aigua, perquè aquestes onades que venen des del Pacífic Nord xoquen contra aquest punt i fa que rebotin i que salti i que llenci molta aigua als peus de Kilauea Point, no? De manera que és aquests extrems, no? Per una banda, al sud de tot de l'arxipèlag i aquest punt que és el més al nord, el més septentrional de tot l'arxipèlag, que és Kilauea Point, que a més hi ha un far, és històric perquè és de 1913 i fins i tot quan es va construir tenia la lent de vidre més potent de tot el món, o sigui, també era un avenç tecnològic, però a la vegada també actualment és un parc nacional de vida salvatge, perquè aquí hi ha moltíssims ocells de mar, no?, del Pacífic. De manera que arribes aquí per fer quatre fotos al far, però sobretot t'has d'esperar a que vagin passant els ocells perquè hi ha alguns que són magnífics, no? Hi ha els ocells fregata, és un dels més elegants en volar per davant teu. Els albatros també, diverses gavines, o fins i tot també, si tens sort, pots veure que aquests no volen tant, estan més caminant pel mig d'allà del prat, que són els nenes. Els nenes són els ocells oficials de l'estat de Hawaii, no? Allà cada estat dels Estats Units tenen la flor estatal, l'ocell estatal, l'arbre estatal. Doncs l'ocell estatal de Hawaii és el nene, que és una espècie d'oca. De fet, diuen que és una varietat de l'oca del Canadà, es diu Branta canadiensis, doncs aquesta és la Branta sanvicensis, perquè és de les illes Sandwich, no? I és un ocell que durant molt de temps va estar en perill d'extinció, quedaven poques desenes d'exemplars, i llavors amb un projecte molt important van començar a recuperar l'espècie, i actualment doncs és espècie protegida, perquè és l'ocell estatal, però gràcies a aquell control que van anar fent, doncs ara la població està estable i els pots anar veient en diferents llocs, especialment també en els camps de taro, no? Hi ha un lloc que és l'abadia de Hanalei, que allà hi ha el principal cultiu de taro de tota l'illa, i allà els veus doncs, o nedant pels rierols que hi ha al costat, o fins i tot doncs, allà entremig de les plantes de taro.
Des del Kilauea Point es veu Nihau?
No, perquè diguem que Nihau està més al sud-oest, sí. Es veuria des de dalt de tot del canó de Waimea. Això sí. I es veu l'illa...
L'illa prohibida.
De Nihau, sí, és prohibida. És prohibida, a no ser que tinguis els diners i paguis. Recordem que les grans illes de Hawaii són 8. 6 es poden visitar, però després hi ha Kaholawe, que és una illa que ara és un parc nacional i no s'hi pot accedir, perquè durant temps havia estat bombardejada per l'exèrcit per fer pràctiques, i Nihau no s'hi pot anar perquè és una illa privada. De fet, el 1864 la va comprar una senyora, Elizabeth Sinclair, sí, i per $10,000, doncs, se la va quedar, Kamehameha V li va donar, i aleshores els nadius no estaven gaire contents, esclar, perquè era vendre-la a una estrangera, no? Però això, en realitat, va ser beneficiós per ells. Perquè aquesta senyora, doncs, s'hi va quedar a viure, al ser privada no deixava accedir a ningú més, i simplement, doncs, els nadius d'allà, que actualment doncs, són 250, van anar fent la seva vida simplement doncs, amb les seves tradicions, amb la seva llengua nativa, sobrevivint doncs, del que podien, perquè és una illa molt seca, això sí, així com la Kauai és molt humida, doncs aquí ja no hi arriba aquests núvols en pluja, i per tant és molt més seca, però doncs, entre plantacions, entre caça, perquè hi ha molt porc salvatge, o fins i tot hi van portar cérvols, i també hi ha caça de cérvols, doncs amb això van subsistint. No? També hi ha unes petites cloïsses, que en fan collarets, i són molt reconeguts, els collarets de Nihau, i molt cars, però el que et comentava, no? Si tens molts diners, llavors el que pots fer és anar allà a caçar. És l'única manera que tens d'accedir-hi, a no ser que t'hi convidi la gent d'allà, no? Però si no, una manera és agafar un tour que vas a caçar aquest excés d'animal salvatge que s'hi ha criat, no? I per més de, no sé si són $1,500 o una cosa així, doncs tens un bitllet amb helicòpter fins allà i la possibilitat de matar un senglar o un cérvol i així ajudar a l'estabilització de la població d'allà i també trepitjar pròpiament l'illa de Nihau, que si no doncs és una illa prohibida.
A més, no hi ha ni electricitat, ni carreteres,
no,
ni per descomptat d'hotels, esclar.
No, esclar. Sí que abans no hi havia cotxes, ara sí, perquè doncs, necessites portar a la gent fins al punt de caça, no? Però sí, hi havia moltes limitacions i d'alguna manera fa que sigui molt més autèntic, no? La llengua hawaiana, on millor s'ha conservat,
la llengua hawaiana
és justament aquí.
I les tradicions, sí, totes?
Les tradicions no totes, perquè al ser tan petita, doncs hi ha certes coses. Per exemple, aquí a Nihau no hi ha un halau hula. El halau hula és l'escola de hula, no? Aquí no s'hi ha conservat, no s'ha preservat, però per sort, doncs aquesta tradició sí que existeix en totes les altres illes, i de fet, abans que estàvem parlant de Kauai, a Kauai pròpiament hi ha un lloc que és on va néixer el hula, que és Kee Beach. La platja de Kee es conserva unes ruïnes que se sap que era el primer halau hula de totes les illes. No? Fins i tot hi ha una llegenda associada a aquest lloc, no?, que diu que la germana de la deessa Pele, que era la deessa dels volcans, no?, doncs va anar en aquesta illa expressament perquè Pele havia vist en un somni que hi havia un guerrer molt vell, del qual ella s'havia enamorat en somni i volia assegurar-se si era cert o no el somni, no? I va la germana, Hikiaka, i arriba allà i s'enamora d'aquest guerrer que sí que existia, no? De manera que, bueno, hi ha la gelosia allà entre germanes, però els dos s'estableixen allà. La deessa Hikiaka és la deessa del hula i li ensenya el hula en el guerrer, no? De manera que és allà on hi ha la primera escola. Ara actualment doncs, ja no hi ha res, però sí que tots els amants del hula i els que practiquen aquesta dansa ancestral doncs, van allà una mica com a lloc de peregrinació, perquè és l'inici del que ells aprenen.
I què millor que acomiadar-nos amb aquesta dansa ancestral doncs, de les illes Hawaii.
I a més, aquest lloc en concret és just a l'entrada del Kalalau Trail, o sigui que tenim aquest paisatge d'aquestes muntanyes i penya-segats fabulosos per acomiadar-nos.
Jordi Canal Soler, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
A vosaltres. Aloha.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Puc assegurar que a Beijing, al vespre del 7 de gener de 2003, feia un fred glacial, molts graus sota zero. Però no hi feia res, ja que m'hi havia acostumat després de 3 setmanes d'estada. A l'hotel, situat al nord de la ciutat prohibida, en una zona anomenada Jingshan, que vol dir Puig del Carbó, vaig embolcallar-me com una ceba, amb totes les capes possibles de roba, abans d'aventurar-me al carrer gelat. Era el meu darrer dia d'estar a la ciutat, ja que l'endemà m'enfilava el transmongolià, que a través de Sibèria em transportaria en 6 jornades fins a Moscou. Entre excitat i melancònic, vaig iniciar un camí que havia traçat sovint en els vespres pequinesos. Una horeta de passeig que, des del meu hotel i seguint el carrer Wang Fujing, desembocava a Tiananmen. Wang Fujing era, i és, un carrer principal, amb magnífics restaurants i botigues de moda, i amb un parell de llibreries impressionants, la Wang Fujing Bookstore i la Foreign Language Bookstore, on, pocs dies abans, havia adquirit Le Miserable, del Victor Hugo, com a antídot per una possible situació d'avorriment en les moltes hores de tren que m'esperaven. A més de les llibreries, a la zona de Wang Fujing hi havia un mercat de carrer singular que sempre m'enganxava, el mercat de Donghuamen, amb un ventall gastronòmic que gosaria de qualificar d'inigualable. Polidament enfilats en broquetes, perfectament ordenats, es presentaven estètics escorpins de diverses mides, passats per la graella, i atractives estrelles de mar i cavallets de mar, i cigales que ja no podien cantar i fotre-se'n de les esforçades formigues, i fràgils ocellets aixarrancats, i serps, i cucs de tota mena, mida i color, el somni d'un entomòleg. Aquell mercat resumia el gust delicat dels xinesos, que resisteixen a conformar-se amb les 4 carns de sempre fetes de les 4 maneres de sempre i malden per explorar sabors nous. Contemplant la impressionant estesa, ubicada en el marc d'un món plenament desenvolupat, vaig abocar la senyora Aka, que al mercat de la ciutat laosiana de Muangxing, a pocs quilòmetres de la frontera sud xinesa, oferia un grapadet de broquetes que incloïen escarabats, granotes, serps i un ratpenat. Entre aquella muntanyesa d'esperit de caçadora recol·lectora i el refinament de Tiananmen existia un fil connector indubtable, una manera de comprendre el fet de menjar. En la mateixa regió que la muntanyesa, una altra imatge m'havia quedat gravada a la memòria. Sobre una tauleta d'una casa ordinària de poble, d'aquelles tauletes que es posen a la vora de la carretera per vendre al passar volant 4 productes excedents del rebost, em va impactar la presència d'un porc espí, acompanyat de 2 esquirols de pèl rogenc i uns altres animalets pelats i sucarrimats que devien ser també esquirols. Productes del bosc, pura economia de subsistència, pim-pam i a la cassola. Dies després, a Yangshuo, a la província meridional de Guangxi, havia contemplat el meu primer mercat xinès pròpiament dit. De la despullada subsistència dels muntanyesos, doncs, al comerç organitzat d'una ciutat. En aquell mercat m'havien sorprès tres coses. La primera, el fet que una part notable dels animals en venda estaven vius, cosa que no succeeix als nostres mercats. I d'aquests em van cridar l'atenció les desafortunades granotes amuntegades en bosses de malla, en grupets de 4 o 5, i el quadre dels diversos peixos i crustacis tancats en cossis de colors esbarriats per terra i alimentats per un continu d'aigua corrent. La segona cosa que em va colpir va ser la carnisseria canina. Tot cossos de la mateixa raça, mida mitjana i pèl clar, apilotats en gavietes metàl·liques a la part posterior de la botiga, mentre que al mostrador es lluïen animals acabats de matar, sucarrimats i esventrats, penjats en ganxos, com tota carnisseria. La tercera cosa sorprenent era la gran varietat de materials processats a partir de parts o de menuts d'animals que sovint resultaven inidentificables. Realment, l'oferta global d'aquell mercat havia resultat aclaparadora. Al mercat de Beijing, mentre contemplava unes esgarrifoses aranyotes negres que semblaven taràntules, recordava que, a la Xina, en la qüestió del menjar no només compta el gust, sinó també l'aspecte medicinal. De fet, totes dues coses han anat juntes durant 3.000 anys, així que la diversitat de productes alimentaris, animals i vegetals, representa alhora un immens catàleg farmacèutic. I és en aquesta tradició gastronòmico-medicinal indestriable, doncs, que s'entén l'èxit de mercats d'animals salvatges com el de Wuhan, on diuen que va començar a volar el maleït coronavirus. En un impactant cartell anunciador, una de les botigues oferia al públic cans de dromedari, tortuga, gos, paó, ruc i també de porc espí, com el dels muntanyesos. El que no es pot publicitar obertament, tanmateix, són les espècies protegides. Aquestes queden confinades a les rares botigues. Antílops, micos, ossos, grans felins. En alguns casos, les porten de països de legalitat més difosa, com ara Birmània. En un relat ubicat fa pocs anys a la ciutat de Mengla, fronterera amb el Yunnan xinès i anomenada el salvatge est birmà, un viatger descriu el que va trobar en una botiga del sector. Ossos d'os en un líquid d'aspecte ranci, urpes de tigre, pells de pantera, aletes de tauró, vesícules d'os, dents de tota mena de felins. I a la rebotiga, tres ossets negres engaviats. A banda de banyes d'antílop, una parella d'ullals d'elefant de 2 metres, un gran cap de iac dissecat i un cap de lleopard convertit en un llum. Sembla clar que la tradició gastronòmico-medicinal xinesa d'una riquesa tan aclaparadora és una cosa a preservar. Sembla clar també que en aquest segle XXI un país que aspira a liderar el món ha d'adequar els circuits de captura, distribució i consum. Una trepidant ciutat d'11 milions de persones com Wuhan no pot regir-se per les mateixes normes que els ensupits poblats muntanyesos del nord de Laos, on la vida encara discorre en molts aspectes com segles enrere.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Please hear my English words of
truth.
Les llengües de l'anaconda.
David, què tal? El darrer dia ens vas parlar de l'origen del castellà i vam veure que es parla a molts països, si bé és cert que amb accents i amb característiques particulars.
Sí, és clar, com qualsevol llengua, doncs va evolucionant, rep influències d'altres llengües i en el cas del castellà doncs ha passat així, a més una llengua que es parla en un territori geogràfic tan extens, doncs és normal que cada, allò que diuen, que cada terra fa sa guerra, no? I malgrat que hi ha la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola que pateixen, no? I dic pateixen
perquè les llengües són vives,
per,
no?
Per l'unitat de la llengua, no? Ah. I que l'espanyol no s'acabi disgregant.
David Valls, lingüista.
Doncs hi ha coses que se'ls escapen amb el sentit de dir que és impossible mantenir una llengua totalment uniformada a tot arreu on es parla. Això és impossible amb el castellà, amb el català i en qualsevol altra llengua.
Home, home, depèn de quin castellà. A l'Amèrica del Sud, per exemple, sí que és cert que parlen fent servir les mateixes paraules, però sovint tenen significats diferents.
Exacte.
És a dir, que saps que sí que parlen o que fan servir paraules que tu coneixes, però després te n'adones de que no, de que fa allà
alguna cosa. Diferents, però si això ja passa,
cosa amb l'entesa.
Ah, això ja passa amb el català, imagina't que som quatre i el territori és petit, hi ha paraules que a Catalunya volen dir una cosa i a les Balears en volen dir una altra, no?
I tant, i tant.
Doncs,
això per no parlar del canvi de lletres, per exemple, també.
Exacte. Per exemple, podríem parlar una mica l'espanyol del Carib, no?, que té unes característiques també peculiars, no?
Així que avui viatgem al Carib, eh?
Anem al Carib.
Va.
Vinga, va. Doncs que en comptes de dir R, diuen L, no? És una... És, diré els termes tècnics, eh? Sinó, és una lateralització de la R implosiva.
Oh, no? Això passa a la Xina i a Tailàndia també, eh? En lloc de la R diuen L.
Per allò és diferent, és diferent. Això se'n diu lambdacisme, no? Que és un fenomen fonètic que consisteix a pronunciar la lletra L quan hi ha una R. El que en dius tu de la Xina és un tema que els fonemes que representem per les lletres L i R en aquests territoris no són contrastius. Tu a un japonès li dius hola o li dius hora i li sona igual, no? Però amb
quins mals entesos, eh?
Sí, però amb l'àrab tu dius batata i dius patata i els sona igual, perquè el so aquest implosiu, oclusiu, perdó, la B i la P, doncs són, no els ofereixen contrast. És el mateix so, l'únic que un és sonor i l'altre és sord, no? Doncs en aquestes zones del Carib, doncs la L i la R tenen aquest mateix efecte, no? Les confonen una amb l'altra i no són contrastives, sí, també, i no els hi afecta el significat de la paraula.
Això què vols dir? Que en lloc de dir calor diuen calol?
Diuen calol, diuen belde, per color verd, no? Verde, no? I per fer-ho així més específic, en comptes de dir Puerto Rico, diuen Puerto Rico, no Puerto Lico, eh? Si
dius
Puerto Lico,
no, no.
És que estàs imitant un element. Puerto Rico, perquè...
Sí que és complex, això.
Sí, perquè aquest canvi de R per L es produeix a final de...
De la síl·laba?
Final de síl·laba. Mm. Una síl·laba complexa, eh? Mm. Però no a inici de síl·laba. Per tant, diuen Rico, no diuen Lico.
I se sap a quines regions o països
passa
això, aquest fenomen?
No s'acaben de posar gaire d'acord els lingüistes, no? Ni a les regions, ni exactament tampoc per què passa aquest fenomen, no? Però en principi...
Us hauríem de fer un treball de camp, eh?
Sí,
per comprovar...
Exacte. Això dona per un doctorat, veus? Sí, segurament algú ja l'ha fet, eh? Però en principi això abasta les costes caribenyes de Venezuela, Colòmbia, i també hi ha altres científics que diuen que hi ha parts de Mèxic, Panamà i fins i tot l'Amèrica Central, no? A part de totes les zones del Carib, no? Però el que sí que hi ha més consens d'on es fa aquest fenomen és a Cuba, Puerto Rico.
Tu ho fas bé, eh?
Puerto Rico.
Puerto Rico.
I la República Dominicana. En aquests llocs segur que es fa. A més, a la zona del Carib també és un castellà específic, no?, que comparteix una sèrie de trets lingüístics, no? Per exemple, la fonètica, no?, trets fonètics, gramaticals i lèxics, no? Per exemple, què més fan allà? Doncs fan un allargament i obertura de les vocals, no? Mami, no? En comptes de dir mami, mami, i obren molt aquesta, no? O també l'ús...
Això perquè és perquè parla lent, mami...
Potser és perquè parla lent, no? Clar, tot això pot venir també, i ara jo faig hipòtesis, eh?
Jo també.
Del substrat. Què vol dir el substrat? De les llengües que allà abans es parlaven. Hem de pensar que molts d'aquests països, en un inici, quan van arribar a l'espanyol, va haver-hi molta gent que parlava d'altres llengües, les llengües indígenes, que es van passar a l'espanyol. Llavors aquesta gent van incorporar a l'espanyol trets distintius, no?, de les seves llengües, per dir-ho així. Eren parlants, dic malament, defectuosos del castellà, clar, quan tu prens una llengua no la parles bé, no? I més quan són llengües tan diferents. Llavors pot ser que alguns d'aquests trets quedessin ja fossilitzats en la llengua castellana i pot ser algunes coses d'aquestes.
Clar, que si tu et diuen, per exemple, com tu estàs, diràs aquest... No parla bé.
Exacte, és una de les característiques que té el castellà d'aquella zona, no?, que és que el pronom personal, no?, el tu, no?, el posen... al revés, nosaltres diem com estàs tu, no? Doncs allà diuen com tu estàs. Clar, aquest canvi sintàctic, no?, de l'ordre dels elements en una frase pot ser degut també a alguna cosa de substrat. No ho sé jo, no ho sé.
I això fa que el caribeny tingui, doncs, una entitat pròpia.
Exacte, és un castellà amb una entitat pròpia, com el castellà de Mèxic, com el de Xile, com el d'Argentina, no cal dir-ho, i Paraguai.
Vol dir que no és castellà, és caribeny? És a dir, que ja s'ha fet una llengua nova?
Clar, aquí entraríem en política, penso jo.
Escolta, això aquí és cadascú, un terreny molt lliscós.
Esclar, aquí això ja és política, perquè és allò, bé, el valencià és català,
jo
o és valencià.
Jo voldria acabar la conversa, David.
Però això és el valencià i el català. Què és el valencià? És català, és valencià, és una llengua separada, això és política. El caribeny és castellà o és una llengua a part? Bé, aquí cadascú que pensi el que vulgui. Home, jo penso que malgrat aquests canvis fonètics no deixa de ser castellà, la intercomprensió és pràcticament total, no? Amb un nivell més o menys estàndard, clar, si comencen a parlar amb argot i això et perds,
Però hi ha teories sobre si és o no una llengua nova,
jo crec
si és espanyol, si és caribeny.
Des del punt de vista acadèmic ningú dubta que allò és espanyol, A més, torno a insistir en la RAE, no?, la Real Acadèmia de Llengua Espanyola, ja se'n cuida prou de que allò sigui espanyol i que tothom en digui espanyol i que no hi hagi ningú que digui que allò no és espanyol.
Però no hi ha l'anomenada teoria andalusista?
Sí, hi ha la teoria andalusista, no?, que sí, que proposa que les veritats de l'espanyol parlades al Carib reflecteixen la preponderància dels colons andalusos i canaris a la regió, però... No? I els llaços marítims, comercials, culturals, etc etc. El que estan dient és que potser aquests parlants venien d'Andalusia, no? Però ningú diu que no parlin castellà. Els andalusos diuen que parlen castellà, en principi. Jo no sé si algun andalús secessionista des d'un punt de vista lingüístic.
Però els castellans, per exemple, no fan aquest canvi de R per L.
Bé, a Andalusia sí. Això de passar la L a R, per exemple, en comptes de dir l'último, dir último,
ah, sí,
no?
És cert.
Clar,
és
però
cert.
És que de fet és a l'inversa. Aquí estem parlant de que diem, comptes de dir Puerto
just
Rico...
Just a l'inversa.
Puerto Rico, Puerto Rico. Els andalusos...
Posen més
de dir,
R's de les
clar,
que calen.
En comptes de dir último, diuen último, no? Però bé, amb què està dient amb això? Que amb el castellà aquests canvis de L i R són possibles, en un sentit o en un altre, i que si l'andalús ho fa, potser va venir d'andalusos que ho van fer al revés, o vés a saber. És que tot això també és molt complicat de saber, i més si no hi ha registres escrits, que quan tens una cosa escrita tens la prova dels canvis, no?
Clar.
Però...
A més, si no són canvis molt, molt, molt generals,
clar,
no?
Clar, per exemple, quan havíem parlat del programa que parlàvem del castellà, el pas de la F, no?, a la H, això ho sabem, no només perquè la paraula, perquè sabem com s'escrivia el llatí original, no?, però perquè també trobes escrits, no?, on aquella F ja desapareix i posen una H. I per què posen una H? Coi, perquè la pronunciaven, no per res més,
Els lingüistes, en aquest cas, parlant de les formes de parlar del Carib, han detectat casos minoritaris de parlants que canvien la L per la R en llocs com Puerto Rico o República Dominicana.
I què vols dir amb això?
Si hi van jugar algun paper els esclaus.
Ah, sí. Sí, clar, aquí hi ha moltes teories, és el que deia abans una mica del substrat, la hipòtesi substratista, no? Una és els parlants que... de les llengües natives, que poden haver influenciat, el que passa que van quedar molt en minoria. Ara, allà s'hi van portar molts esclaus, i molts, vull dir, moltíssims, fins al punt de vista des de que hi ha molts països d'aquests on la població majoritàriament o és mestissa o directament ja és de color, no? Haití, Cuba, molts països d'aquests...
Eren on desembarcaven els esclaus que venien d'Àfrica.
I la població majoritàriament és vinguda d'Àfrica, per això són de color tota aquesta gent, no? Llavors, aquesta gent venien d'Àfrica i parlaven llengües africanes, com és òbvi.
Està clar.
Fixa't que fins i tot a la costa de Guatemala, Honduras, etc etc, hi ha els garífones, que són descendents directes d'esclaus i que encara conserven la llengua africana, que és una barreja de llengües d'allò, que encara es parla. Però en aquests països és molt probable també que aquests esclaus, clar, es van incorporar a la llengua castellana, la van aprendre com la van aprendre, no la van aprendre precisament a l'escola i de bon grat, sinó la van aprendre de males maneres, i van incorporar sons i característiques de les seves llengües. Podria ser que alguna d'aquestes llengües tingués un problema també, un problema, ho dic malament, però tingués alguna cosa amb les R's i amb les L's, com fem la broma al xinès, no?, i que hi hagués aquests petits canvis i aquestes confusions.
Clar, és que hi havia d'haver una influència brutal, perquè només a Cuba, per exemple, hi van traslladar, es calcula, 750.000 esclaus.
Sí,
sí. En menys d'un segle.
En menys d'un segle, clar, és el 40% de la població, per això tu te'n vas a Cuba i tots són mestissos, mulatos, no sé com n'hem de dir.
Quina barbaritat,
En temes racistes no vull entrar, vull dir, però la gent ja ens entén. Sí, esclar, és una barbaritat, sí, sí. Però tota aquesta amalgama de poblacions vingudes de diversos llocs del món amb les seves llengües, doncs, han creat aquest castellà. El castellà va predominar, la gent es va incorporar al castellà, però aquest castellà no ha quedat immune a les influències d'aquestes llengües que parlava la gent, llengües autòctones, llengües vingudes d'Àfrica, però és que tu te'n vas a Argentina i tens un munt d'italianismes, no? Perquè la meitat de la població, dic la meitat, no ho sé, provenen d'Itàlia, no?
Escolta'm, i hem començat parlant del labdacisme. Aquesta és una característica, una forma de parlar, per dir-ho d'una altra manera, força estigmatitzada, sí, no? De les classes populars, sí. I que no s'accepta gaire des de la norma culta. No?
No, és una forma que es considera bastant vulgar, col·loquial de parlar, però en els àmbits cultes, a les classes altes, diguéssim, mitjanes i altes d'aquests països, no? Doncs no és una forma acceptada, la gent no ho fa. I evidentment amb un registre escrit no s'accepta, no? Escriure Puerto Rico no està acceptat i bé, és una cosa que ha quedat per les classes populars.
Tot i que no s'ha de subestimar mai la pressió de les classes populars del carrer, perquè al final són les que fan canviar.
Exacte, són les que fan...
Bé, les llengües,
tens
no?
Processos d'un cantó i d'un altre, eh? Tens processos de que la burgesia, les classes altes han fet canviar la llengua al poble, per exemple, el cas de l'anglès, van ser la burgesia que va agafar el francès, no? I aquest vocabulari del francès va passar a l'anglès.
Es va incorporar.
De tothom, eh? Gràcies al francès, doncs l'anglès és fàcil, per nosaltres, encara que hi hagi gent que no li sembli que sigui fàcil. Però també hi ha molts casos en què la llengua, diguéssim, acaba cedint a la pressió del poble. Bé, la llengua no, les classes altes no acaben cedint a la pressió del poble i de les classes baixes, i tothom acaba parlant doncs, igual, i aquestes característiques s'acaben incorporant a la llengua estàndard i s'acaba escrivint d'aquesta manera. Al final, el que parlem ara, aquest llatí vulgar, és una cessió de les classes populars al llatí clàssic, si no encara estaríem en el llatí clàssic i estaríem estudiant el llatí clàssic, no? El català és és l'èxit, diguéssim, no, de les classes populars i del llatí mal parlat, no? Mm-hmm. Que ha esdevingut una llengua de culte amb una acadèmia que el regula, etc, però això és el... Si ara ens sentís un romà de fa 2.000 anys...
Posem mans al cap.
Es posem mans al cap i per què esteu parlant.
I tant, i tant. Això vol dir que d'aquí uns anys direm Puerto Rico?
Podria ser.
Vés a saber, no?
Bé, si ells decideixen dir-ho així i incorporar-ho al diccionari i a la gramàtica, doncs dir Puerto Rico no serà un vulgarisme, sinó que ho podràs escriure i tot. Podràs posar una carta, qui encara escrigui cartes, oi? I a l'adreça posar Puerto Rico.
David Valls, moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Fins aviat. Adéu.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Illes remotes.
Els vaixells de Sa Majestat, Terror i Erebus s'han dissenyat i provat per navegar a través del gel. Aquests bombarders són tan poc elegants com capses de sabates, però cap altre vaixell té un fusellatge tan resistent i cadascun porta a l'interior del casc blindat una poderosa màquina de vapor de 15 tones. Són vaixells de guerra, equipats per la batalla contra el glaç. Un matí, quan la boira es dissipa, el dia despunta davant d'una badia, blanca i profunda, a la vora d'una illa. El capità James Clark Ross deixa l'Erebus al comandament d'un oficial i rema fins a la costa en un petit bot, seguit pel comandant Francis Crozier i un grup de mariners del Terror. L'onatge és tan alt i intens que no es pot desembarcar. Llavors, en una maniobra agosarada, el capità salta del bot i aterra en unes roques de la riba. Tot seguit, ajuda la resta a arribar-hi llançant-los unes sogues. Fa tant de fred que tot el terra està cobert per una capa de glaç. Era el 27 de gener del 1841. L'illa no és res més que un cúmul de pedres volcàniques. La seva punta nord fa un peu d'ample, encara no, i és una franja blanca immaculada, tatxonada de roques negres. Enlloc hi ha el més mínim indici de vegetació. Els únics habitants són una colònia de pingüins Adelaida. Per a més joia de tota la tripulació, el capità Ross anomena l'illa Franklin, en honor de la seva excel·lència de la Marina Reial, Sir John, heroi victoriós de Trafalgar, governador de la terra de Van Diemen, l'actual Tasmània, i investigador polar, que encara somia a trobar el pas del nord-oest. 4 anys més tard, Franklin emprendrà la recerca d'aquesta drecera en el gel que hauria de constituir la ruta més ràpida cap a Orient. Només 2 vaixells són adequats per a aquesta expedició, el Terror i l'Erebus. El primer està capitanejat per Francis Crozier, primer oficial, si bé sempre a les ordres de Franklin. Però els 2 vaixells queden atrapats en el gel de la costa nord de l'illa del rei William i no se'n torna a saber res més. El món sencer espera en va tenir notícies seves. Comença llavors la recerca més important de la història de la Marina Britànica. El capità Ross també forma part d'aquesta missió, amb diversos vaixells i gossos àrtics. Però no trobarà Sir John, tampoc el seu amic Crozier, ni els 2 bombarders, amb els quals durant tant de temps va explorar la costa antàrtica. L'abisme i l'obscuritat del destí d'aquests vaixells continua desconegut. Aquesta petita illa de lava, d'encara no 13 quilòmetres de llargada, constitueix un monument a Franklin, encara que la seva tomba jegui sota el gel en el pol oposat de la Terra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Ens acomiadem, doncs, a l'illa Franklin, la darrera illa remota a l'Antàrtida, una terra solitària i freda, no gaire apta per la vida humana. Som els viatgers de la Gran Anaconda, Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. Agraïm la vostra companyia en aquest nou recorregut a l'hora que us esperem en el proper. Serà des del ventre canoa de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els Latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.